gonna do.
Atenció, s'ha detectat un buit a la graella d'IB3 Ràdio. L'emissió es pot veure interrompuda en uns minuts.
Aviseu l'equip de guàrdia!
S'activa protocol d'emergència. Es prepara una selecció d'informació útil, consells, bocins d'història, moments emesos a la ràdio pública. Comença Equip de Guàrdia, amb Pep Díaz. I spilled the ink across the page, trying to spell your name. So I fold it up and I flick it out, paper aeroplane. It won't fly, the cell phone sees to you, 'cause it didn't leave my room. Salvador Hedilla fou un apassionat de la mecànica, originari de Cantàbria. Va emigrar a l'Argentina, on va començar amb un taller de bicicletes que reconvertia en un garatge d'automòbils de luxe, fins que el 1912, després d'entrar en contacte amb el món de l'aeronàutica, ho deixà tot per anar a França, per aconseguir el títol de pilot. Un any més tard, torna a Espanya, i el 2 de juliol de 1916, més de 20.000 persones varen ser testimonis de l'arribada del Monocoque 2 que va aterrar als camps de Sonsonyer. Era un dia d'estiu, que va començar una mica emboirat. El vol va ser seguit des del contratorpediner Prosperina i el canoner Temerari, que havien sortit del port de Barcelona 5 hores abans que l'avió ho fes a les 5 del matí. El vol va ser una mica mogut, ja que el vent de llevant bufava més fort del que havia previst i va obligar a Hedilla a pujar fins a 2.000 metres d'altura. Més tard, el vent va minvar, però va provocar una pujada de temperatura i Salvador Hedilla suava més del que s'havia imaginat i no va millorar la visibilitat perquè la boira continuava baix l'avió, així que estones veia la mà. Estava previst que aterrés a Can Pere Antoni, on es van aplegar unes 20.000 persones a les 7 del matí. Això va espantar el pilot, que va continuar fins que va trobar un camp de blat perfecte per aterrar entre Sonsonyer i Sonbanya. Eren les 7 del matí i 19 minuts del 16 de juliol. El vol havia durat 2 hores i 8 minuts des del Prat de Llobregat.
Estoy en el aeropuerto esperando la salida del avión que nos lleva.
Mallorca.
Que allí les conducirán a
cinturón, por favor, que vamos a aterrizar el vuelo 502. Gracias por su atención en nombre del capitán. Que ustedes lo pasen muy bien en Mallorca junto al mar.
Cantando, cantando, en Mallorca estoy, cantando, cantando, en Mallorca estoy, con mi canción.
Equip de Guàrdia, Pep Díaz.
L'any 1851 es va crear el cos de Torrers de Fars, un cop promulgat el primer Pla General d'Enllumenat Marítim de 1847, ja que es necessitava organitzar de forma centralitzada el servei de manteniment dels fars. El primer reglament es va editar el 1857 i es va reformar i adaptar als canvis socials i tecnològics. En 1939, a petició dels propis Torrers, es va canviar la denominació del cos i varen passar a dir-se Tècnics Mecànics de Senyals Marítimes fins que el 1992 es va promulgar la Llei de Ports i de la Marina Mercant que els extingia. Al principi, l'aspirant a Torrer havia de romandre un temps de pràctiques en algun far abans de fer l'examen corresponent. També hi havia escoles de fars, com per exemple la que hi havia a la Torre d'Hèrcules o la de Machichaco, fins que es va crear el Centre Tècnic de Senyals Marítimes a Madrid. La vida quotidiana d'un faroner va variar ben molt amb el pas dels anys, sobretot amb el desenvolupament de la tecnologia de l'enllumenat. Però als inicis, la vida dels Torrers i les seves famílies eren extremes, perquè a vegades havien de viure en illots tan petits com els de Penjats o d'en Pou, on, quan hi havia temporal, l'aigua entrava per les finestres de la casa. També els problemes de convivència amb altres famílies es podien agreujar quan no arribaven els queviures per mort dels temporals. Amb el temps, l'aïllament es va alleugerir en la incorporació de les barques amb motor, els radioemissors o quelcom tan senzill com disposar de bany independent a cada habitatge.
Días de guerra al natural, días de tragar saliva, días de sol artificial y de lluvia corrosiva. Días recreo para el mal, de mediocres ahí arriba, días de múltiple moral, de miradas pensativas, días de amor superficial, de humedades relativas, días de darte todo igual y de nadar a la deriva. Tú sabrás yo que habré hecho, que si no hacemos las paces se nos hundirá. De horror subliminal de promesas en misivas, días de parecer normal, de etiquetas atractivas. Días del hombre animal, de mujeres medio vivas, días de niños con final, cuentos en voces lascivas. Días de amor provisional, de verdades relativas. Días de darte todo igual y de nadar, y de nadar a la deriva. Tú sabrás. ¿Qué sé yo? ¿Qué habré hecho? ¿Qué si no hacemos las paces? Se nos hundirá el techo.
Equip de guàrdia.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
Tendremos chubasco y viento en varias de las regiones. El cielo estará nublado y habrá nieve en las montañas. Algunos puertos cerrados y frío el resto de España.
Si escriviu la paraula temps a Google, trobareu més de 1.000 milions de resultats en català. Les primeres fan referència a la meteorologia i llavors ja se centra en el temps cronològic. Parlar del temps que fa o de la meteorologia és una pràctica molt habitual. Fins i tot s'usa per definir aquelles converses que són intranscendents i que només poden durar uns minuts, quan, per exemple, esperam l'ascensor amb un veïnat, o quan la conversa d'una reunió decau i parlar del temps meteorològic ens serveix per guanyar minuts, és a dir, temps, mentre cercam un altre tema. Si ens fixam en la figura del meteoròleg, el primer home del temps a la televisió va ser Mariano Medina, a Televisió Espanyola. Aquest doctor en física va ser qui va popularitzar l'anticicló de les Açores davant d'uns mapes fets a mà en una pissarra. Quan Mariano Medina feia vacances, el solien substituir el seu germà Fernando o Eugenio Martín Rubio, també llicenciat en física, i que es va fer famós perquè es va jugar el bigoti a que l'endemà plouria el Maria. No va ploure, així que Eugenio va aparèixer en pantalla ben afaitat. Pel que fa a les Balears, Joan Barceló ha estat durant molt d'anys qui ha parlat del temps, que sempre rematava amb una dita popular. I per la seva banda, Xesca Cifra és qui va obrir la porta a la nova generació de meteoròlegs a les nostres illes. Primer a la televisió local de Calvià, més tard a Canal 4 i finalment a IB3 des de l'inici de les emissions.
Living's easy.
quan fa molta calor és un perill per a la salut. Per això és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
Els dilluns, a l'Aviador, anam de concurs. A Tauan Datu, les parelles hauran de competir contestant a preguntes sobre cinema i sèries, música i arts, teatre i literatura. La parella guanyadora tornarà el dilluns següent. Per participar-hi, cerca una parella de joc i envia'ns les vostres dades personals a aviador@ib3radio.com. Participa a Tawanda, al concurs de preguntes culturals de l'Aviador. No badis, comencem aviat. Equip de Guàrdia, Pep Díaz.
Durant pràcticament tot el segle XVIII, Menorca va ser colònia anglesa. Després de la Guerra de Successió Espanyola, Felip de Borbó va esdevenir rei d'Espanya. Però abans va haver de fer unes quantes concessions. Una d'elles va ser la d'entregar Gibraltar i Menorca als anglesos. El motiu pel qual els anglesos volien Menorca i no una altra illa de les Balears era el port de Mou. Així, a Menorca podem trobar encara una empremta important amb anglicismes en la parla i trets britànics al paisatge urbà, com els balcons tribunes, les finestres de guillotina o els panys de les portes. Fins i tot n'hi ha qui diu que el tarannà menorquí és herència anglesa. Anglaterra va establir bons tractes amb els illencs, va respectar les institucions i la llengua, va abolir la Inquisició i va afavorir el desenvolupament econòmic. De fet, a la corona anglesa només li interessava el formidable port de Mou, ben protegit i amb gairebé 5 quilòmetres de llargària. És el segon port natural més gran del món. Això va provocar que el primer governador de Menorca, Sir Richard Kane, traslladés la capitalitat de Ciutadella a Mou. També es va ampliar el castell de Sant Felip i es va construir el Fort Marlborough. Pel que fa a l'illa del Rei, s'hi va instal·lar un hospital militar amb el qual es va guanyar el sobrenom de Bloody Island. Però Menorca no va ser britànica tot el segle XVII, sinó que va anar passant per mans angleses, franceses i espanyoles fins a tornar-se colònia anglesa. És durant aquesta època que l'heroi de la batalla de Trafalgar, l'almirall Lord Nelson, es va allotjar en la finca anomenada The Golden Farm, que, segons explica la llegenda, va ser el niu d'amor de l'oficial anglès amb la vella Lady Hamilton, tot i que, en realitat, Lady Hamilton mai no va trepitjar l'illa de Menorca. Finalment, el 1802, Menorca torna a mans espanyoles definitivament. Però així i tot encara es conserva, a part del que hem esmentat, la tradició del gin. Durant la primera ocupació anglesa es va introduir el consum d'aquesta aiguardent a l'illa i ben aviat es va començar a elaborar-lo per satisfer la demanda dels soldats anglesos. Avui en dia el seu consum és ben estès entre la població illenca.
Baixa mà vaig anar i un gran veler anglès al moll va arribar i jo em vaig enamorar d'un mariner anglès, però ell anava cantant de por mà. Prest me'n anaré rient o plorant, el món seguirà. A por mà arriba de sang cura el sang, sense cap retard. I el gran veler surti ràpid d'esport, però l'amor del meu cor m'anava dient de por. El món seguirà. Però mai, oh mai, ve carta per jo. I molts d'altres velers tornen a entrar a port. Però mai hi vaig veure el que estava esperant. I els anys i jo em casar amb un altre i hi ha altres dones que voldrien ser jo, però a vegades som al llit i escolto ets i et so de la mà i record que em cantava aquell mariner de por mort pres m'anaré rient o plorant el seguirà, rient o plorant, el món seguirà.
A IB3 Ràdio, equip de guàrdia.
El llibre de butxaca és el que es comercialitza amb un format manejable, tap tova i preu més assequible que d'altres modalitats. Però no és un invent tan modern com ens podem pensar. Els llibres de característiques semblants com els de butxaca ja estaven presents a l'antiga Roma. Al segle I ja trobam uns llibres anomenats pugillares, en forma de còdex que es podien subjectar amb una mà fàcilment. Amb l'arribada de l'impremta a Itàlia, Aldo Manuccio va pensar que seria bo imprimir exemplars que fossin còmodes per dur els viatges o quan anaven de passeig. El format va ser descrit com enquiridiforme, és a dir, llibres en forma compacta o de manual. L'idea s'extén per França, Alemanya o Anglaterra. Ja al segle XX, a Anglaterra trobam edicions de llibres barates i de baixa qualitat conegudes com a penny dreadfuls, centrades en continguts escabrosos. El 1935, l'editora anglesa Penguin Books publicava llibres econòmics a 6 penics i en rústica anomenades paperback. Aquestes idees varen arribar als Estats Units i el 1939 apareix el primer pocketbook, literalment llibre de butxaca, en referència al nou format de llibres que varen ser especialment populars entre els soldats de la Segona Guerra Mundial per la seva facilitat de transport i ús. Dins aquesta tònica trobam a Itàlia el mille lire, llibres a 1.000 lires, el preu d'un cafè d'aleshores, quan el llibre ordinari podia constar unes 34.000 lires. A França, els llibres de butxaca valien 10 francs. I a Espanya, la primera editorial que es va sumar en aquesta iniciativa va ser Espasa Calpe en la col·lecció Austral, iniciada el 1939 amb l'assaig La rebel·lió de les masses d'Ortega i Gasset. Actualment, la pressió del llibre electrònic ha provocat idear noves modalitats de llibre de butxaca. Així, per exemple, el 2010 es va presentar a Dinamarca un llibre de format apaïsat i grandària molt reduïda. La majoria de les editorials tenen col·leccions de butxaca. Normalment publiquen les novetats en edicions cartoner, mentre que les reedicions de títols més reeixits queden reservades a l'edició de butxaca, en el que moltes ocasions garanteix un augment considerable de les vendes i ingressos respecte del que s'ha aconseguit amb l'altra edició. També determinades col·leccions, per exemple les de clàssics encaminats a la lectura escolar, ja solen publicar directament en format de butxaca.
Head in the sky. I've got 100 books buried in my backyard. No one to change, it's like before. I wanna find out what you do when you're alone. On the ground and in the sky, I've got 100 books buried in my backyard. No one did change, it's like before. I want to find out what you do when you're alone. I don't know why, I don't know how, but I whisper things when you are fast asleep. I wouldn't dare to say it right now. Head on the ground, feet in the sky. I've got some filthy ways to hurt you when you smile. When this thing came to an end, you saw me laughing, crying and spitting at your friends. Smart enough to set you free, but I was fool enough to cry.
Equip de guàrdia.
Som feliços? Què ens fa feliç? Poden ser més feliços del que som? El psicòleg americà Martin Seligman, considerat pare de la psicologia positiva, considera que la felicitat és la suma de factors biològics, que serien l'humor, el caràcter, la personalitat, el físic, més les circumstàncies que ens envolten, economia, educació, estatus social, més la nostra voluntat i esforç. El primer ítem, els factors biològics, com poden ser el nostre gènere, raça, aparença física, temperament, poden influir fins un 50% de la nostra felicitat. Per tant, és important que siguem conscients que, malgrat una bona part de la nostra felicitat és heretada, podem gestionar un alt percentatge de la resta de l'equació del que s'anomena la felicitat autèntica. Una vegada ja tenim clar els factors biològics, centrem d'atenció en les circumstàncies que ens envolten, és a dir, l'entorn vital i la nostra experiència viscuda. Aquestes circumstàncies són una espècie de termòstat que pot augmentar. Si hi posem per cas ens toca la loteria, en aquest cas durant un període determinat de temps serem més feliços, o pot minvar, també durant un temps, si per exemple tenim un accident. En general es pensa que les circumstàncies vitals són el component que més pesa en l'equació de la felicitat, quan realment només representa aproximadament un 10% de la felicitat duradora. Recapitulem. Han sumat els factors biològics i les circumstàncies que ens envolten. El darrer component per sumar, i que és el més important dels tres, les accions que nosaltres decidim fer. Això representa un 40% de la nostra felicitat duradora. Una vegada que ja sabem quins són els components de la fórmula de la felicitat, la següent pregunta pot ser: què puc fer per ser més feliç? El professor i escriptor estadounidenc israelià tal David Ben-Shahar, especialitzat en les àrees de psicologia positiva i lideratge, proposa una sèrie d'accions. Acceptar que som humans i que podem tenir sentiments negatius, a part dels positius, és clar. Tenir present que el dia té 24 hores, així que hem de prioritzar allò que és important, simplificar i no intentar fer més d'allò que podem abastar. Fluir, dur a terme accions que signifiquin un repte per nosaltres alhora que ens apassionen. És a dir, equilibrar les nostres habilitats amb els desafiaments que encaram. Passar més temps amb les persones que ens importen i que es preocupen per nosaltres, família, amics, fer exercici, és a dir, connectar cos i ment, i valorar allò que tenim i gaudir-ne. I després de tota aquesta explicació, me pots contestar si te deman que ets feliç?
Ganes de cantar i cridar, de saltar i de riure, sense cap per què. Tinc ganes d'oblidar el que sempre m'enorgullia. Vull estar content. Sé que el futur que m'han pensat dòcil i global, i que al final qui guanya sempre és el pan. I és que si penses tot plegat et deprimeix el cau, però és massa fàcil i a més no porta enlloc. Per això cada dia al carrer m'enfronto els enemics sense motius i amb un gran somrís. Tinc ganes de cantar i cridar, de saltar i de riure, però sóc molt conscient que també m'he canviat les coses que m'enruïnen per estar content. Ganes de cantar i cridar, saltar i de riure, sense cap per què. Tinc ganes d'oblidar que sempre m'amolina. Vull estar content. Tinc ganes de cantar i cridar, saltar i de riure, però sóc molt conscient que també vull canviar les coses que m'amolina per estar content.
Equip de Guàrdia.
Te convidem a fer una ullada per lleis que, per estrany que puguin semblar, són vigents. Com, per exemple, que des del 1992 està prohibit importar, fabricar i vendre xicletes a Singapur. La pena pot arribar als 2 anys de presó. Mastegar-lo també és il·legal, encara que la condemna només és monetària. Ja a Europa, si has d'anar al bany a Suïssa, fes-ho abans de les 10 del vespre. Més tard, és il·legal estirar de la cadena. Si repassem les lleis noruegues, trobarem que durant les eleccions no es permeten begudes alcohòliques amb més de 4,75% d'alcohol. Si ets francès i tens un porc com a mascota, has de saber que està prohibit posar-li de nom Napoleó. Obrim un capítol especial Regne Unit, on a Londres està prohibit que agafis un taxi si tens la pesta. I els taxistes han de confirmar que els passatgers no transportin cadàvers, cans o que tinguin la ràbia. Una llei un tant estranya, però no tant com que ningú pot morir-se a l'interior del Parlament Britànic, perquè aquest edifici té estatus de Palau de la Família Reial i això comportaria que el difunt hauria de ser enterrat amb honors. Més lleis estranyes del Regne Unit. Si tens un instint assassí, pensa que a York pots matar un escocès dins del recinte emmurallat. Això sí, sempre que l'escocès vagi armat amb un arc i fletxes. La imatge d'un britànic orinant en públic pot semblar que no està bé, però amb el codi a la mà està permès sempre que apunti a la roda del seu vehicle i mantingui la mà dreta recolzada en ell, en el vehicle. Ja que parlem de cotxes, canvien de país i de continent. Als Estats Units, a l'estat d'Alabama, vés en compte a fer segons quines bromes perquè no es permet embenar els ulls a una persona mentre es condueix el seu vehicle. I a Michigan no es permet llançar pops a les pistes de gel durant els partits de hockey. Aquesta llei va ser promulgada el 1952 per la Lliga Professional, quan es va tornar un costum massa habitual per part dels espectadors. I acabem amb una informació útil. Si ets d'Oklahoma i vols prendre un refresc, has de saber que només pots obrir l'ampolla si comptes amb la supervisió d'un enginyer titulat. Ja ho saps.
l'estiu. IB3 Ràdio. A l'estiu canviem els horaris. I no sempre podem escoltar el nostre programa preferit perquè som a la feina, o a la platja, o al súper. Amb el servei a la carta pots muntar-te a la teva mida a la programació de la ràdio pública. IB3 Ràdio, al teu ritme, quan vulguis i on vulguis. Equip de Guàrdia, Pep Díaz.
Blues de mar, sal de miel, poca ropa, viento en popa, yo sin ti, sin tu luz, sin la soga de tus brazos, justo aquí.
Parlem de la mar Mediterrània, un mar interior d'uns 2,5 milions de quilòmetres quadrats que banya 20 països i 3 continents, Europa, Àfrica i Àsia. La seva extensió només representa l'1% de la superfície total dels oceans i té 46.000 quilòmetres de litoral. El nom de mar Mediterrani prové del llatí i significa mar enmig de les terres, encara que també va ser conegut com Mare Nostrum durant l'època de l'antiga Roma. La profunditat mitja de la Mediterrània és de 1.430 metres, encara que la fossa de Matapan, a prop de Grècia, arriba als 5.267 metres. No és cap secret que el Mediterrani és gairebé un mar tancat i que l'única font de renovació són els 14 quilòmetres i mig de l'estret de Gibraltar, que el connecta amb l'oceà Atlàntic. Precisament, l'estret de Gibraltar és una de les zones amb major concentració d'espècies amb importància ecològica juntament amb el mar del Borà, la part espanyola i africana de la Mediterrània i el nord dels mars Adriàtic i Egeu. En concret, el Mediterrani és un dels mars amb més diversitat marina del planeta. Està al quart a la llista de major diversitat després de les aigües australianes, japoneses i xineses. Pel que fa a les amenaces, s'hi poden trobar més de 600 espècies invasores, un 4% del total de les que l'habiten i que es pensa que provenen del Mar Roig i que han entrat pel canal de Suez. Però la major amenaça són els microplàstics. Es calcula que entre el 21 i el 54% de tots els fragments de microplàstics són a la Mediterrània. Si hi afegim la pesca i l'urbanització incontrolades i la desaparició de les praderies de Posidònia, ens farà pensar en com podem millorar la qualitat de les aigües que ens envolten i protegir el nostre medi ambient. primeres notícies que es tenen de les basades són de l'any 2500 abans de Crist a la Índia, en concret a les parets dels temples de Kahuaro. A més, trobam referències al Kama Sutra, on es descriu la divinitat natural del sexe, del segle III després de Crist. Va ser durant l'època d'Alexandre Magne quan la basada es va expandir ràpidament cap a Europa. També trobam referències a les basades a l'Odissea, al bes de Judes a la Bíblia. L'acceptació de la besada ha passat per totes les vessants. Per exemple, a l'antiga Pèrsia era habitual que els homes es besassin, mentre que pel poble celta arribava fins i tot a ser medicinal. Ara bé, a l'època medieval era impur besar una donzella. No és fins a la revolució industrial que el costum de besar-se passa a ser un acte, entre cometes, normal, encara que es duia a terme en la més estricta intimitat perquè no era ben vist per la societat. Així arribem al romanticisme, quan hi havia una major llibertat per expressar els sentiments i va esdevenir una revolució sexual que ha arribat als nostres dies en què besar-se és una pràctica que demostra lligams efectius com l'amor, la passió, l'amistat o l'afecte. Però una besada va més enllà d'un simple acte eròtic perquè ajuda a cremar calories, enforteix el sistema immunològic i, com hem dit, crea vincles efectius. Una besada provoca l'increment d'oxitocina, l'hormona responsable de generar canvis físics i neurològics com el plaer, l'enamorament i tot allò vinculat amb l'afectivitat. Es diu que les parelles que tenen per costum besar-se poden viure més temps i ser més feliços. La besada més llarga va tenir lloc l'any 2013, quan una parella tailandesa es va fer una besada de 58 hores, 35 minuts i 58 segons, superant en unes 12 hores el seu anterior rècord. El Dia Internacional de la Besada és el 13 d'abril i és una mena d'homenatge a la besada que hem esmentat, a més de servir de recordatori de la importància que té el besar-se en les relacions humanes. Supos que no cal que vos digui com es pot celebrar el Dia Mundial de la Besada.
Fan les veus. fa temps que no ha sortit, però ho porto a dins, 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 però ho porto a dins.
Finalitza l'emergència de missió. Es desactiva l'equip de guàrdia.
El verano ya llegó.